L'actualitat del dia.
Són les 8 del vespre.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Repassem una actualitat també molt marcada per la celebració avui del Dia Internacional per a l'eliminació de la violència contra la dona. El rebuig a la violència masclista s'ha fet visible a molts llocs de Catalunya, especialment aquest migdia a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, on s'ha fet l'acte institucional. S'ha llegit un manifest on es rebutja la violència masclista en totes les seves formes i àmbits. Es denuncia també la prevalença del sexisme que qüestiona la víctima en cas d'agressions sexuals. I entre altres dades s'han fet públiques aquestes, que cada 10 minuts una dona mor amb mans de la seva parella o exparella arreu del món. També hi ha hagut a Catalunya la mort de 5 dones aquest any 2016 per violència masclista. Hem conegut a les últimes hores igualment que un home ha estat detingut a Sant Joan d'Alacant després que una càmera de seguretat enregistrés com maltractava brutalment la seva parella fins a provocar-li la mort. Canviem de qüestió. El gran recapte, com dèiem també avui en el Mirador de l'Actualitat, ha començat avui amb rècord de voluntaris, 26.500 persones, 500 més que l'any passat, recullen donacions durant avui i demà en 2.500 punts de Catalunya entre mercats i supermercats. Hi ha l'objectiu d'aconseguir 4 tones i mitja de menjar, que és la que es va assolir l'any passat. El president de la Fundació Banc dels Aliments, Eduard Arruga, ha demanat aquest matí des de Ràdio Estel productes amb contingut calòric i nutritiu, com ara llet, oli, conserves de carn, peix i verdures, i també aliments per a infants, que habitualment hi manquen. I en plana internacional destaquem que el president turc Recep Tayyip Erdogan ha amenaçat la Unió Europea d'obrir les fronteres per deixar passar tots els refugiats i immigrants que vulguin arribar a Europa, si és que es pot considerar això una amenaça. Aquesta és la resposta d'Erdogan l'endemà que el Parlament Europeu votés ahir una resolució no vinculant per congelar temporalment l'adhesió de Turquia a causa de la deriva que la Unió Europea considera autoritària d'Erdogan arran del conegut intent de cop d'estat que es va produir el juliol passat a Turquia. I fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Girona 103.4.
El primer diumenge d'Advent és també el diumenge de la paraula. Per això, i amb motiu de la Setmana de la Bíblia, que es celebra del 21 al 27 de novembre, Ràdio Estel et convida a ser missioner de la paraula. Fes un donatiu de 9,95 € i rebràs un exemplar de la Bíblia popular il·lustrada per Perico Pastor perquè la regalis a qui tu vulguis. Informa't sobre com rebre-la a casa al 93 409 2770 o a labiblia@radioestel.cat. Despeses d'enviament no incloses. O, si ho prefereixes, vine a fer el donatiu a Ràdio Estel. Comptes de Belllloc 6769 de Barcelona. Més informació a radioestel.cat. Setmana de la Bíblia. Ràdio Estel, mitjà de comunicació oficial.
A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960.
Ets una empresa? Vols vendre més, més lluny i millor? Des d'Acció, l'agència per la competitivitat de l'empresa, impulsem el teu negoci. Et connectem a la innovació i a noves oportunitats per augmentar el potencial de la teva empresa i t'acostem al finançament. Aprofita les nostres oficines exteriors per portar el teu projecte ben lluny. Connecta't al món. Connecta't a Acció. Generalitat de Catalunya.
Encara no has vist la posta de sol des dels turons de Besawi i Tabajardar? Has caminat al costat dels pastors dirigint a les cascades del Nil Blau? Has sentit la joia del timcat a la Libela quan treuen les arques en processó des de les esglésies excavades a la roca? El Club Més Amics et convida a conèixer la fascinant Etiòpia del 12 al 24 de gener. Vine amb nosaltres, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Vols Vols seguir una missa diferent? El Festival de Música Cristiana Canòlic Músic a Sant Julià de Lòria, missa amb música en directe, amb la participació de centenars de joves. Participa-hi. Ho transmetrem per Ràdio Estel, el dia 26 de novembre a les 7 del vespre. Canòlic Músic, el Festival de Música Cristiana per gaudir d'un ambient renovat i fresc en l'espiritualitat.
El conèixer massa o massa poc constitueix un destorb per a l'acostament de dues persones.
León Tolstoi, escriptor.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls y cuida'ls.
La veu dels animals i la natura, un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Bon vespre, com esteu? Benvinguts a la veu dels animals i la natura. Com cada setmana, comencem fent un ràpid avanç del programa amb el que tindrem a cada una de les seccions. En primer lloc, com sempre, les notícies, on tractarem diferents temes d'actualitat. Després escoltarem la galeria de l'expert, preguntes i respostes amb diferents especialistes. A l'entrevista, avui tindrem els responsables d'Eudols, una associació que vetlla pel benestar dels animals urbans. Ho farem amb la companyia de la Carme Méndez i el Manel Casas. El Manel, que com sempre ens amenitzarà el programa amb els seus espais musicals. I per acabar, un fragment de l'encíclica Laudato Si del Papa Francesc. Doncs comencem el nostre programa d'avui amb la veu de qui us parla, Blanca Aranyó, i el control tècnic Jordi Carretero.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Els efectius del cos d'agents rurals van interceptar un caçador furtiu, acompanyat per un coneixedor del terreny, al terme d'Alt d'Àneu, al Pallars Sobirà, a Lleida. Els agents van ser testimonis de com el furtiu disparava mortalment a diversos isards utilitzant un arma amb silenciador, per tal que els trets no es poguessin escoltar a distància. Es dona la circumstància que l'acusat ja comptava, dins del seu historial, amb una denúncia efectuada pels Mossos d'Esquadra el maig de l'any passat. Ara haurà de fer front a sancions que poden superar els 30.000 euros. Aquesta intervenció dels agents rurals s'enmarca en la investigació sobre una possible xarxa organitzada de furtius de caça major que es dediquen des de fa temps a abatre isards il·legalment en diversos llocs de l'Estat, com els que han enxampat en el Pirineu català. Els rurals han denunciat en l'últim any i mig a 6 caçadors furtius, 3 d'ells a Madrid, que ja acumulen diverses denúncies. Des del Departament d'Agricultura es calcula que els isards caçats il·legalment dins la Reserva Nacional de Caça al Pallars i a diverses zones privades poden ser molt nombrosos, tenint en compte la periodicitat amb què últimament s'ha pogut veure que els furtius reincideixen. S'ha pogut comprovar la matança de 11 isards sense cap mena d'autorització. La revista Science acaba de publicar un article en el que explica que per cada tona de diòxid de carboni que s'emet a l'atmosfera es redueixen 3 metres quadrats de la superfície de gel a l'Àrtic cada estiu. L'article confirma l'existència d'una relació directa entre les emissions de diòxid de carboni i les variacions de la superfície del casquet àrtic durant l'estiu. Tanmateix, vol cridar l'atenció sobre la responsabilitat que té cada habitant del planeta en la reducció del gel de l'Àrtic. les dades són importants. Si prenem, per exemple, Espanya, es calcula que les emissions de diòxid de carboni per càpita durant el 2015 van ser de 7,5 tones. Això vol dir que cada espanyol va destruir de mitjana 22 metres quadrats d'àrtic. Un altre exemple el tenim en un vol transoceànic on es destrueixen 3 metres quadrats per passatger. Els investigadors conclouen que si les emissions de diòxid de carboni continuen al ritme actual, l'Àrtic es quedarà sense gel a l'estiu del 2045. Projecte sense crueltat pels senglars. La Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona té previst iniciar el proper mes de desembre una prova pilot consistent en provar l'efectivitat d'una vacuna anticonceptiva en la població de porcs senglars del Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i l'UBAC. Aquesta vacuna s'aplicarà tant a mascles com a femelles i pretén reduir la producció d'hormones, impedint així la seva reproducció. La prova pilot durarà 4 anys i, si s'obtenen bons resultats, podria implementar-se a la població de senglars que habiten en el Parc de Collserola, de l'àrea metropolitana de Barcelona i, posteriorment, en altres indrets. Una iniciativa, per tant, més ètica i molt més efectiva que matar per controlar les poblacions de senglars, quelcom que s'ha vist totalment inoperant. ONG ADA ha iniciat per 6è any consecutiu la seva campanya divulgativa Adopta i Identifica'ls per afavorir les adopcions dels animals abandonats i acollits en els centres municipals i protectores amb l'obligació d'identificar amb el xip i la xapa els animals de companyia. Aquesta campanya, que estarà activa fins al mes de desembre del 2016, es publicita en diferents línies de busos de Barcelona i en els diaris gratuïts de Línia Barcelona, que es distribueixen en els diferents districtes de la ciutat i aquest any també a l'Hospitalet de Llobregat.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Maria Piferrer, veterinària. Cada quan he de portar la meva mascota al veterinari?
És convenient que la nostra mascota visiti el veterinari almenys una vegada a l'any. Pensem en que un any de vida de les nostres mascotes és com diversos anys nostres, perquè, per lo que és interessant, fa una revisió per poder prevenir patologies. El meu consell personal és visitar el veterinari en cada canvi d'estació per poder preparar la nostra mascota, prevenir patologies i controlar la caiguda de cabell i els paràsits tant interns com externs.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de la Clínica Veterinària Barrio Latino de Santa Coloma de Gramenet. Més informació al 93 392 82 54 o al mail barri.llatí.vet@gmail.com. La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA. I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, amics animalons i amigues. Avui tenim el Sting, un cantautor britànic del nord del Regne Unit que amb el seu grup The Police ha recorregut tot el món amb aquest conjunt. Nasqué l'any 1951, ara té 65 anys. O sigui que el podem classificar com una edat de transició entre els vells roquers, però que encara està en forma, i precisament amb una edat en què, amb la seva experiència, ens pot donar molts, molts bons moments. Escoltem-lo amb Message in a Bottle i Englishman in New York, amb certes reminiscències cèltiques.
ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
Avui hem convidat al nostre espai de l'entrevista a l'associació UDOLS. UDOLS es defineix com una associació per la defensa del gos urbà. I tenim a l'estudi amb nosaltres a la Patrícia i a la Rosa, que són presidenta i secretària d'UDOLS. Benvingudes a les dues, bona nit.
Hola, bona nit. Bona nit.
Doncs, si ens voleu començar a explicar una mica qui sou, què feu... Vosaltres mateixes. No, expliqueu-nos doncs, qui sou, UDOLS.
Si vols, t'explico com vam començar. Mm-hmm. Nosaltres érem un grup de responsables de gossos que ens trobàvem aquí al parc de Joan Miró, és aquí propet.
Sí, al costat.
I resulta que, bueno, érem un grup que fèiem excursions plegats i això, i aleshores, bueno, van coincidir dues coses, no? Una... que vam estar 2 anys a les fosques mentre les obres del Joan Miró. I això, no? Tot un seguit de queixes, etc. Però, a més, sobretot per la inquietud de que... Sobretot quan treus el gos al parc, no? Que reps molta informació, tothom sap molt de gossos, tothom ha tingut gos tota la vida. I aleshores, doncs, també vam decidir formar-nos, contrastar aquesta informació... I aleshores, doncs, anar transmetent, compartint amb la resta de responsables de gossos tot el que anem aprenent, no? Una mica és la filosofia de l'entitat. Nosaltres, sobretot, treballem el tema de l'educació canina. Aquest febrer farem 10 anys i durant els que hem estat en formació continuada ens seguim formant.
I us formeu
en educació canina, bàsicament, sí.
Molt bé. I com neix la idea de crear l'associació? O sigui, en quin moment veieu que fa falta formalitzar-vos com a associació i per què?
Bueno, de fet, va ser un fet una mica fortuït. Això sí que és una anècdota. Perquè anàvem a fer una excursió a Montserrat i ens va caure un xàfec impressionant. I aleshores, tots amb els gossos, vam trobar una terrassa així amb toldo i allí i vam, bueno, ens vam posar a esmorzar, vam estar bastant tots plegats i allí va sorgir la idea, així una mica casualment, perquè sempre són coses que hem de fer, però... I va ser el moment de poder-se assentar i va ser quan vam decidir crear l'associació. Aleshores ja vam començar a fer les reunions, vam fer els estatuts, i això que va ser, bueno, és que... una feinada, però... Això.
I quines activitats em porteu a terme?
Pues una de las cosas que, bueno, cuando yo entré en la asociación, que yo vine un poquito después, lo que me gustó mucho es que era algo como muy abierto para todos, ¿no? Que cualquiera podía acceder como propietario. Y entonces también surgieron más propuestas tipo pues charlas gratuitas, que era una forma también de acercar a los conocimientos a todos los propietarios, que no saben, no siempre todo el mundo sabe de comportamiento animal. Y de ahí surgió que, bueno, durante... Siempre hacemos cada mes una charla con distintos profesionales que vienen, que siguen un poco la misma filosofía. Y bueno, siempre son invitados, donde están una hora y media hablando sobre comportamientos, propietarios que pueden preguntar. Y aparte de las charlas, pues se hacen desde talleres cortitos, como muy para mirar a lo práctico, ¿no? A las verdaderas necesidades del propietario, ¿no? Tipo, mi perro tira de la correa, no viene a la llamada... O sea, no son cursos estos grandes, sino son talleres cortitos muy adecuados para necesidades básicas.
Con una aplicación muy práctica.
Sí,
sí. Sí, la idea es esta.
Hola, Rosa. Hola, Patricia. Hola, Patricia. Hola, Rosa.
Hola.
Escolta, benvingudes,
Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Escolta, això recordo amb aquest Joan Miró. No hi va haver problemes, feia uns al principi. Que anaven... Us recordeu alguna cosa? Com si la Guàrdia Urbana anés a mirar i a mirar xapes i després...
Sí, això va ser també que quan s'han anat a fer campanyes...
7, 8, 10 anys?
10 anys, 10 anys. Sí, 10 o potser 11, perquè era quan estaven fent les obres del Joan Miró. Estava a les fosques, o sigui... igual algun dia hi havia llum, però el dia següent no hi havia llum. No sé si recordeu que abans hi havia dues àrees de gossos, el Joan Miró. Que també anava molt bé.
Jo explicaré una anècdota d'això.
Sí. Gossos perillosos o...?
No exactament. No. Hi havia campanyes d'aquestes, bueno, sancionadores perquè si deixaves el gos suelto i aquestes coses. I, bueno, també un problema que seguim tenint, que els agents segueixen tan desinformats com fa 10 anys respecte a la normativa. Sí, sí, perquè ara, pues, sobretot amb la nova ordenança, no?
Al Consell tenim un intendent allí, que és molt bona persona i s'interessa molt. El Consell Municipal.
Doncs serà qüestió de parlar-hi.
Ja en parlarem. Estan... I si ens està escoltant, que...
Sí, sí. Sí, perquè ara... Bueno, igual canvio de tema ara una mica, però, clar, sobretot ara, per exemple, que estan... Que és important dir-ho, estan prohibits els collars de punxes i de càstig, sí, que això no és una cosa que sigui fortuïta. S'ha de fer molta tasca pedagògica, perquè si bé ajuda que l'ordenança ho prohibeixi, s'ha de fer entendre a les persones, els responsables de gossos, el per què, i que ho facin per convicció, no per por de...
Clar.
Perquè realment una cosa que és un maltractament per l'animal, que pot ocasionar lesions, etc. I ens estem trobant de que, per exemple, socis o simpatitzants de l'entitat ens han fet arribar que de vegades han anat a una gent per denunciar o per avisar, miri, aquella persona porta un collar que està prohibit per l'ordenança i no actuen perquè, per això, per desinformació.
Per desconeixement.
Exacte. I el manual operatiu, per el que ens han dit, no ho especifica correctament, aleshores seria qüestió de que en el desplegament de l'ordenança doncs, totes aquestes coses es poleixin. Sí.
Bueno, absolutament. El Consell, el proper dia,
sí, sí.
Recordar que sí.
Hi ha una entitat, el Consell, que també que estan fent molt bona tasca en aquest sentit, que és l'Associació de Policies pels Drets dels Animals, que estan fent una tasca formativa dins els cossos, amb els que ja també...
Han estat aquí, em sembla.
Molt bé.
Escolta, Rosa, bueno, jo el que, la veritat, estic molt content, molt satisfet, però una mica sorprès de que aquí tenim associacions per tot, i fins i tot per un gos urbà.
Sí.
Vol dir que el gos, si no és urbà, ja no entra dins de la vostra especialitat? I perdona que sigui una mica punyent.
No, en absolut. El que passa que, clar, nosaltres ens hem trobat, o sigui, l'entitat va sortir en aquest entorn urbà, i justament potser l'especificitat del gos urbà, no dic que els gossos que viuen en entorns rurals no tinguin problemes, perquè de vegades... Però són de caire diferent, no? Aquí ja ens trobem que hi ha una sobrecàrrega d'estímuls, la il·luminació, els sorolls, etc. Aleshores, bueno, hi ha uns elements, potser també l'accés de control, al camp, o sigui, pots tenir la porta oberta, el gos puja, baixa, va i torna, i diu, no m'esperis despert, que ja vindré, i potser no estan... Tens l'opció aquesta, no? Hi ha molts pobrets que els tenen lligats en un lloc, però això ja seria un altre tema. Però en l'entorn urbà, haver-hi els cotxes, etcètera, doncs hi ha uns riscos. I a nivell de comportament, doncs també una sèrie d'estímuls que en un entorn natural, per dir d'alguna manera, no tindrien.
I no podria ser també, com si diguéssim, perquè no, amb tots els respectes, no tothom té que agradar-los els gossos.
Absolutament.
Fins i tot hi ha gent que no solament els agrada, sinó que els desagraden, i molt. Aleshores, clar, hi ha un... Pot produir-se una certa tensió entre uns ciutadans i ciutadanes i uns altres. I aleshores, potser això del nom urbà queda una mica més justificat per explicar i per treure conflictivitat, per dir alguna cosa.
Justament és un dels motius també pels quals va sorgir l'entitat, no? Perquè de vegades això, no? Hi ha gent que, evidentment, no tenen per què agradar-li als gossos, hi ha persones que inclús els hi fan por als gossos, i això és una cosa que nosaltres...
Hi ha altres que els detesten.
Exacte. Aleshores, justament, nosaltres sempre hem volgut tenir en compte aquestes persones. O sigui, un dels nostres principis fundacionals és això, no? Apropar els propietaris amb els seus gossos, però també amb la resta de ciutadans. Moltes vegades aquestes persones que desconeixen els gossos, que no els agraden els gossos, és potser perquè no han tingut l'oportunitat de conèixer-los.
Això segur.
En aquest sentit, moltes de les activitats que fem serveixen també per apropar col·lectius. O sigui, des de, per exemple, activitats infantils, on fem activitats per explicar als nens pues, que no han de córrer davant dels gossos o com s'han d'acostar correctament a un gos. I alhora fem tallers d'educació canina perquè la gent vegi que és possible tenir 10, 12, 15 gossos sense que es munti...
Jugant al parc, sí. O sigui,
però de forma tranquil·la. Exacte, i acaben els nens interaccionant amb els gossos, donant-li premis, i aprenen una forma de... també de relacionar-se, no?
Pero también hay una cosa que nosotros miramos mucho y es integrar al perro, o sea, no que se quede apartado, o sea, zona perro, zona todo, ¿me entendéis? O sea, sí. Las actividades, por eso lo que intentamos es... que tiene que haber respeto mutuo, los que tienen perros y los que no tienen. El civismo es el que es educado que tiene perro y el que no tiene perro, o sea, que esto da exactamente igual. Entonces es integrar todas las actividades para que, a ver, el perro, hay montones de perros, viven en la ciudad, viven con nosotros y no podemos apartarlos en zonas pues valladas y demás. Es verdad que hay perros que no están preparados o que no pueden, por determinados problemas o porque no están todavía educados como para poder relacionarse bien en un entorno más libre. Pero bueno, tiene que haber un poco de todo. O sea, también es verdad que ahora vemos que en muchos bares y restaurantes ya existen el acceso con tu perro. O sea, se está abriendo mucho más que el perro forma parte de tu familia y no es un bicho más que tenemos que apartarlo. Uh-huh. Entonces, también el objetivo es también esto, es integrarlo, no apartarlo en áreas de perros o en zonas solo
aquí
de...
Aquí també necessita molta ensenyament en aquest aspecte, clar, sí, perquè sí, sí. Encara està aquesta creença de que un gos o un lloc hi poden entrar-hi, perquè no està prohibit en absolut.
No, no,
però
sí que està prohibit. No, no està prohibit. No. Según, la, según el derecho de admisión...
Sí. Lo de... Sí.
No, no.
No, si tú sí, entras a...
Es una ley estatal de hace muchos años que tendríamos que entre todos intentar...
Pero si existen entran en restaurantes y demás, está permitido.
O sea,
siempre queda criterio de también
claro, de
propietario y de la propiedad.
Sí, exacto, por eso significa en, que ejemplo, no está prohibido, o sea, están
admisiones de alimentos, sí. Está prohibido.
Hombre, claro, dentro del supermercado pues
en mercados también.
No confonguem les coses, no, perquè ara no confonguem, jo crec que ho teníem claríssim això. O sigui, hi ha certs llocs, un hotel, per exemple, el propietari pot deixar entrar gossos. Uh-huh. Un restaurant, el propietari pot entrar gossos. Uh-huh. Un hospital, en principi no. Un que viure, tampoc. En fi, qualsevol lloc que hi hagi alimentació.
Mm-hmm.
Què opines?
Més o menys, però no exactament.
No
tenim encara aquesta llei de l'època del Franco que planeja, que suposo que algun dia es tindrà que parlar per motivar.
Sí, a vegades les incompatibilitats...
Sí. Sí. És dit molt diferent de lo de França. Bueno, jo us dono també bon vespre, jo estic molt contents que estigueu aquí. Llavors, jo us volia explicar una anècdota. Jo no sé si sabeu que el Parc Joan Miró va ser el primer parc on va sorgir precisament l'organització d'un grup de posseïdors de gossos que es va fer càrrec i responsable i va reivindicar el seu dret, diguéssim, a gestionar aquell espai. Perquè a Barcelona no n'hi havia cap. I el Manel potser ho recordarà. Inclús, no sé si recordaràs, una gran festa que es va fer per celebrar aquest fet, perquè Barcelona tenia uns pipicans, uh-huh. Ni això, els pocs que n'hi havia eren petitíssims. I llavors es va obrir la porta amb el Parc Joan Miró amb un gran espai i amb uns veïns molt conscienciats, molt responsables, molt reivindicatius, que van demanar la gestió i ho van aconseguir. Sí. Després això va decaure. I suposo que a partir d'això devíeu sorgir vosaltres, però que ja té un punt d'origen, que és Joan Miró, precisament.
A nosaltres ens havia arribat que això, que era l'antic escorxador, que molts...
Sí, era l'escorxador. Sí.
Doncs la propietària era una amant dels animals i havia cedit aquest espai també per aquesta finalitat. No sé si és un...
Ah, això ja lliga també, perquè llavors a Barcelona... No sé
si és... I aleshores potser seria...
Sí, té sentit.
Ens havia arribat aquesta, però no hem pogut mai contrastar aquesta informació.
La
però
propietària
arribat...
d'un escorxador, però...
Bueno,
no,
que
del terreny. No, del terreny. Suposo que, clar, perquè tot eren escorxadors, o sigui, sí. No només el que és la zona del parc, sinó... Sí. Jo que he nascut aquí al barri, vull dir... els voltants també hi havia abelles.
Llavors us volia dir una altra cosa, però veus, hi ha aquest fet que d'aquí arranca, que després, fixa't, s'hi ha donat peu, i és el que deia el Manel, no? Que ara, avui en dia, no sé si esteu també una miqueta organitzats o teniu contacte, per exemple, a l'Estació del Nord, que ja hi ha hagut també molt...
Sí, la comunitat de l'Estació del Nord.
Sí, que a més hi ha un bon espai. Jo us volia dir una cosa. Tot i que la normativa, ja sabeu que hem estat treballant totes nosaltres amb el tema de la normativa municipal perquè es prohibís que els gossos puguin anar sueltos, o sigui, allò que va a la persona i el deixa suelto. A mi és un fet que em fa patir moltíssim cada cop que veig i que et diuen, no, diu, és que ell ho obeeix sempre. Vosaltres què creieu d'això? Perquè jo crec que un gos, un gat, com una persona, com nosaltres, en un moment donat té un ensurt que pot ser des d'un claxon, un cop, un petardo, qualsevol cosa, i s'espanta...
I més a la ciutat.
Sí. Exactament. Sí. Llavors, ara hi ha una moratòria, perquè no s'aplica encara amb rigor, però vosaltres què diríeu? Perquè jo crec que de les entitats com la vostra és d'on té que sortir la conscienciació cap a les altres persones, de dir-los no confieu al 100% en això.
No, és que a veure, són animals i evidentment passa un ratón delante i és que a mi m'ha passat concretament. Sí. O sea, ir con mi perro, aun estando atado, passa un ratón sí. delante mío, una rata, no sé
què. El seu instint...
Y casi cruzó la Gran Vía. Bueno, pues por suerte lo tenía atado. Pero sí que es verdad que el perro más obediente
sí.
es el que tiene más sustos. ¿Por qué? Pues porque lo tienen suelto. Porque, o sea, aparentemente digo obediente claro. porque confían en él, lo tienen más suelto, lo tienen con obediencia o más controlado. Pero son animales y es lo que tú dices, hay estímulos que no se pueden evitar. De cualquier manera... una cosa es tenerlo libre en una zona donde
no,
sabes que está más,
yo parlo de transitar al carrer sí, en plan exacto. normal.
Nosotros personalmente creemos que tendría que ser al revés, ¿no? O sea, en la calle, en la acera donde pasan coches y demás, que estén más seguros los perros con correa,
claro,
sabiendo pasear con el perro con tranquilidad. Y en las zonas donde puedan más estar más seguros, pues sueltos, porque es que está al revés la cosa. O sea, por un lado, según qué jardines, que sí que es verdad que lo especifiquen, algunas zonas que no se pueden dejar sueltos sí. y sí que se dejan sueltos.
Però heu pensat, per exemple, des de la vostra entitat, d'organitzar algun curset o fer una mica de divulgació en aquest sentit, no?, de les persones que es confien tant en que...
Sí, esto ya lo sé.
Voldria matitzar una cosa sobre aquest tema. A part de les obligacions,
eh? I la xapa, que molta gent és difícil de que hi entri.
La Rosa diu que vol fer una...
Jo vull fer dos matisos. Una, moltes vegades infravalorem els gossos. O sigui, a Moscou els gossos se'n van de
la sí, punta, metro,
agafen el metro,
sí, sí.
Argentina passen els semàfors,
sí, sí.
A arreu del món, o sigui, la majoria de països que encara hi ha gossos de carrer, els gossos són perfectament capaços d'esquivar el trànsit i ho aprenen.
Tenen uns gossos que, precisament...
Aquest bueno, seria un altre tema més específic.
Bueno, però que ells estan...
Que no seria el mateix. Poden aprendre. Vale? No són, o sigui, a vegades aquest excés de control que volem tenir sobre ells els impedim que realment despleguin les capacitats. O sigui, tenen una capacitat d'orientació que nosaltres mai a la vida ens imaginarem, o sigui, ni arribarem a un percentatge del que són capaços. Vull dir que tots segur que sabeu històries sí. de gossos que han recorregut quilòmetres per tornar a casa seva, inclús per un camí diferent.
Te faig una petita sí. pausa. Nosaltres vam tindre un gos recollit que sabia passar els semàfors.
Exacte.
A més, després em va costar molt, vam trobar localitzada on s'havia perdut. Ell em va portar a casa d'ells.
Exacte.
I aquest gos, m'ho explicaven, i efectivament em veien els veïns, diu, sí, aquest gos, diu, surt sol i se'n va creuar els semàfors. Però bueno, sí. malgrat això jo no...
Això era un apunt, sí. no?, que vull dir que a vegades subestimem les capacitats seves. Dit això, una majoria dels responsables de gossos, efectivament, o sigui, pel tema aquest que dèiem, que és fàcil que s'espantin, també ells... Els seus sentits són més amples que els nostres. Mm-hmm. Vull dir, tenen una altra percepció de la llum, una altra percepció del moviment, tot un tipus de coses que és més fàcil...
I que nosaltres no entenem.
Exacte.
Bueno,
I que no ens podem posar... O sigui, podem... intentem, ens esforcem, però, clar, la seva percepció... No,
sentits són intransferibles. Sí.
Aleshores, això, no? Pot haver una... A mi m'ha passat amb una de les meves gosses que estaven fent un castell de focs a la Barceloneta, que jo no el sentia, però ella sí. O jo sé, pel seu comportament, que si no hi ha un castell de focs en un lloc que jo no el sento, al cap de 20 minuts hi ha tormenta. Sí, és com un... És millor
que els gats igual,
sí.
O més encara.
Vull dir que això, no? Per tant, es poden espantar, a més hi ha el tema dels petards, que aquest seria un altre tema, que una altra de les...
Ara n'hi ha que no s'espanten, pels
sí.
petards.
Sí, no. Tot és habituar-los, no? Això és també una de les dels talles que fem nosaltres, és per habituar-los, per explicar a la gent com poden habituar els, en aquests estímuls, justament per evitar el que s'espantin. Però això, reprenent el que deia la Patrícia, o sigui, justament, la majoria de gent porta el gos lligat. Hi ha alguns que potser aniran deslligats, però bàsicament això, el que és una contrarietat de l'ordenança, és això, que a dins dels parcs urbans, que és on de forma natural s'ajunta la gent, perquè és un lloc tancant, no, que no hi ha risc de, per ningú. Nosaltres la proposta que vam fer a l'ordenança era, basant-nos en la jurisprudència de Madrid o Saragossa, que a partir de les 7 de la tarda fins a les 10 del matí del dia següent hi ha lliure accés als parcs, amb la qual normalitzes el que és l'ús que s'ha estat fent des de sempre del...
Això ho recordo, sí.
Dels parcs de la ciutat, perquè a les 7 de la tarda els nens ja estan sopant, aleshores no molestes a ningú. I els dies nosaltres, els que tenim gos, baixem el dia que plou, el dia que... Sí. I moltes vegades només hi ha gent amb gos, segons quines hores.
Patrícia, jo no sé com anem de temps, però jo crec que ara seria l'ocasió de que vosaltres us dirigeixeu, us adrecéssiu als nostres oïdors explicant-los les virtuts de la vostra associació, dels vostres coneixements, perquè així puguin gaudir, si estan interessats, de tot el que vosaltres feu, educació canina, comportament a domicili, modificacions, xerrades, cursos, tallers, sortides amb gossos per la muntanya, activitats... Expliqueu això, perquè ara jo crec que és l'ocasió, la bona ocasió que tenim.
El micro és vostre.
Bueno, yo creo que sobre todo lo que somos es una asociación cercana, o sea, que estamos apoyando al que somos propietarios, también hemos, o sea, también estamos en la misma situación, entonces sabemos lo que es el sufrimiento de no saber qué hacer, de que ya estás desesperado, entonces estamos siempre ahí para ayudar. No solo los que buscan aprender algo nuevo o mejorar en su comportamiento del perro, sino en apoyarle y en descubrirle que hay muchas más opciones que realmente la gente no conoce, y por eso hacemos tanta variedad de actividades, sobre todo de charlas muy diferentes. Sobre
¿Y cómo contactan a vosotros?
Pues esto por email, por audols@gmail.com.
Volverlo a decir poco a poco.
Audols.
Poco a poco, poco a poco.
audols@gmail.com o si no, info@...
Cuidado que udols. Se pueden confundir. A Udols. Es A Udols.
Sí.
Udols.
Es A Udols.
A
UDOLS.
Ahora sí que queda.
@gmail.com.
Y si no, info@...
Es que tenemos aquí apuntado.
UDOLS, no a UDOLS.
Rosa, dígelo.
Sí, info@udols.org. Estem fent el canvi, però...
De qualsevol manera, en internet pones UDOLS Associació i estem...
Teneu alguna anècdota per a terminar? Alguna anècdota que recordeu simpàtica, no sé, relaciona a los perros o por ejemplo, a los poseedores, o todos juntos?
Bueno, a mí hay una cosa que sí que me ha emocionado más de una vez, sobre todo en los talleres de correa. Que claro, la gente pues viene desesperada, que tengo tendinitis, que no puedo más con el brazo.
Ah, sí.
Vienen con collares de todo tipo y llegan a los talleres que, bueno, les explicas que cómo lo pueden mejorar, cambiando herramientas y demás, le pones un arnés y ves cómo termina la sesión o esa clase llorando de emoción porque dicen, es que no me lo puedo creer que mi perro de golpe esté como más relajado, ya parece que hasta hay más vínculo, ¿no? O sea, en esa situación que ya se estaba estropeando todo. O sea, era lo que más quería y estábamos peleándonos para salir a la calle. Entonces ves como en esa situación
están
muy emocionados.
La vuestra feina vale
sí.
la pena.
Y claro, son esas pequeñas cosas que para nosotros es lo que más nos llena.
Tens algun altre?
Jo ara, també en el mateix sentit, ara, sobretot, jo estic disfrutant, bueno, em sembla que les dues estem disfrutant moltíssim, perquè hem tingut bueno, ja fa anys que col·laborem amb alguns ajuntaments de districte, i ara estem fent un projecte aquí al nostre districte, que és el de Sants Montjuïc, i ens fa també especial il·lusió, perquè és el lloc on passegem també els nostres gossos, i estem, o sigui, fent d'educadores canines als parcs. A 6 parcs del districte. I aleshores és una oportunitat perquè ajudes a la gent de forma molt directa, no? En petits consells, que és des de com pots posicionar el teu cos per dissoldre una trifulca que hi ha.
Sí.
O, jo què sé, no?
Consells molt pràctics. Aquests,
sí, exacte, sí, coses molt i molt pràctiques que te'n dones compte de que realment estem ajudant, no?, a la gent
gent o el que se li escapa el gos i que veus que aquell dia se'n van els dos junts. I que...
És fantàstic, Blanca, veure
és molt bona feina.
És superevolucionant, fa uns anys que dèiem aquesta situació que ens
trobava. Que ens el tema d'educar i educar.
Que veus que cada cop és més es va perfeccionant.
Una ajuda molt directa i que segur que va molt bé a més d'un. Doncs Patrícia i Rosa, moltes gràcies per haver vingut. Ja no ens queda més temps.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, bona nit. Gràcies per invitar-nos.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya. Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel. T'esperem. I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Per a mi, l'Sting és d'aquells artistes que sap nedar i guardar la roba. Tots hem fruit de la seva veu, la seva inspiració i la forma de servir-nos el producte. Un producte molt bo. Tots el coneixem perquè, a més, les seves cançons tenen que agradar a tothom. Aquesta és, per a mi, el gran valor de l'Sting. Escolteu-lo amb Every Breath You Take i Fields of God. A la propera, si Déu vol.
took her love for to gaze a while upon the fields of barley. In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of barley? We'll forget the sun in his jealous sky as we lie in fields of gold. Like a lover's soul upon the fields of barley. Feel her body rise when you kiss her mouth among the fields of gold. I never made promises like it, and there have been some that I've broken. But I swear,
si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
La cultura ecològica no es pot reduir a una sèrie de respostes urgents i parcials als problemes que van apareixent entorn de la degradació de l'ambient, l'esgotament de les reserves naturals i la contaminació. Hauria de ser una mirada distinta, un pensament, una política, un programa educatiu, un estil de vida i una espiritualitat que conformin una resistència davant l'avanç del paradigma tecnocràtic. Altrament, fins les millors iniciatives ecologistes poden acabar tancades en la mateixa lògica globalitzada. Buscar només un remei tècnic a cada problema ambiental que sorgeixi és aïllar coses que en realitat estan entrellaçades i amagar els veritables i més profuns problemes del sistema mundial. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Ells són un més de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs fins aquí. Finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us esperem el proper divendres de 8 a 9 del vespre a la veu dels animals i la natura.
Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Radio Estel.